Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. La vuitena setmana del judici, el procés ha començat aquest dimarts amb la declaració com a testimoni del comissari de la Policia Nacional, responsable de la Brigada d'Informació de Barcelona durant la tardor del 2017. El comissari ha assegurat que els Mossos tenien instruccions de vigilar els seus moviments i passar la informació.
Tuvieron información, constancia de que unidades de Mossos les estaban haciendo vigilancias o seguimientos.
Sí, rotundamente sí. ¿Y por qué digo con esta rotundidad que sí? Lo primero, nuestras unidades, los que teníamos desplegados para actuar en los diferentes distritos el 1 de octubre, lo pudieron observar. Lo pudieron observar e informaron pormenorizadamente de esos seguimientos y observaciones de las que habíamos sido objeto. Pero bueno, esto podría ser una apreciación subjetiva y errónea, que cuando es tan reiterada no creo que lo sea. Pero es que nosotros tuvimos acceso a una documentación en la que había un comunicado del CECOR central, donde estaban los máximos responsables, en el que a las 8:15 de la mañana se difundía una instrucción para que se comunicara cualquier movimiento de policía y de Guardia Civil. Y eso está registrado y escrito, y está remitido a la Audiencia Nacional.
Aquest matí està previst l'interrogatori de 5 testimonis, però només ha declarat el primer. Ara a les 4 reprèn la sessió. L'Escola d'Educació Especial Plançó de Lleida obre les portes aquesta tarda als professionals del món de l'educació i Munt FM a Pere Gilard.
Bona tarda. Els professionals han organitzat per ara a les 5 una ruta formativa per les instal·lacions de l'Escola Plançó de Lleida, que recorrerà diverses estacions per mostrar-los com treballen i donar a conèixer recursos que poden ser útils a mestres que treballen amb nens i nenes de diverses escoles de Lleida. Recordem que molts dels alumnes d'aquest centre passen el 50% del temps d'escolarització amb la resta d'alumnes de l'escola convencional i, per tant, es tracta d'una iniciativa que vol dotar d'eines a altres docents de Lleida. Imma Urrea, mestra de l'Escola Plançó, s'ha mostrat molt contenta per la bona rebuda de la iniciativa, que ha sobrepassat les inscripcions previstes, arribant a la 50ena de participants.
Estem molt contentes perquè, bueno, és realment, nosaltres oferim el que sabem, que són els recursos que nosaltres tenim, pues poder-los compartir amb persones que treballen amb nens amb TEA.
Un cop acabi la ruta, es farà una enquesta als professionals per valorar els coneixements obtinguts i, per altra banda, se'ls posarà a disposició els recursos que els puguin en el seu dia a dia.
I l'Ajuntament de Ripoll i Creu Roja impulsen un programa per als majors de 75 anys. Ràdio Televisió Ripollès, Xavi Sunyoll.
La Creu Roja i l'Ajuntament de Ripoll, amb l'ajuda de diverses entitats, han fet un programa que vol garantir que les més de 400 persones de més de 75 anys que viuen soles en aquesta vila tinguin un recolzament social en moments de dificultat. El que pretén és crear una xarxa veïnal i de comerços que ajudin a detectar comportaments inusuals que puguin significar algun risc per a aquestes persones. Els impulsors recalquen que la gent gran sol tenir uns hàbits de vida molt marcats i acostuma a moure's en un àmbit molt reduït de comerços i espais d'oci i de convivència, i que són els veïns i els botiguers d'aquestes zones els qui primer poden detectar si hi ha algú que està patint una situació delicada o que ha tingut algun problema mèdic. L'objectiu d'aquest projecte és que els serveis mèdics professionals puguin actuar més ràpidament davant de qualsevol contratemps que pugui tenir una persona gran.
I això és tot. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Doncs estem en una situació en què, bé, tot està canviat, tot s'ha capgirat. El mes de març ha estat càlid, el mes d'abril serà, en principi, diuen que fred, i mentretant nosaltres fem allò que podem. Comencem les jornades ara una mica més foscos de quan ho fèiem, ara fa tot just una setmana. Vivim en un món canviant i cal que ens adaptem en aquest món canviant. De fet, la societat ha experimentat un dels canvis més importants en els darrers anys. Allò de treballar a la caixa tota la vida ha passat a la història. Diuen que la joventut d'avui en dia tindrà entre 15 i 18 feines al llarg diferents al llarg de la seva vida laboral. Una vida laboral que comença tard. De fet, els joves entre 25 i 29 anys segueixen vivint, més de la meitat segueixen vivint amb els pares. Vaja, que estem en una situació en què hem de definir un futur que a hores d'ara no sabem ben bé per on definir-lo. I tampoc ningú ens ajuda, o de fet la situació social, global, política i econòmica tampoc ens ajuda a anar definint aquest futur. I amb aquesta incertesa anem passant any rere any, temporada rere temporada, estació de l'any rere estació de l'any, i anem recuperant notícies que ens semblen noves però que en realitat ja fa dos o tres anys que van voltant. Aquesta és altra de les habilitats de les agències de comunicació, que agafen una idea i la van repetir en el temps, renovant-la cada vegada, i amb la distracció en la que vivim al final acabem comprant 3, 4, 5, 6, 7 vegades. I si no mireu, d'això en són expertes les administracions, que d'una tonteria en fan un gran titular i després anem tots com a xaiets a comprar-los. Bé, és el món canviant, el món líquid en el que vivim i que seguirà sent líquid almenys al llarg de les properes dècades. Ben trobats, arrenquem el far que ens portarà avui a acabar parlant d'una dona de mar, amb una història espectacular, eh? Una dona que va començar estudiant a l'univers i va acabar aprenent sobre el fons dels oceans. Fixeu-vos el contrast d'aprenentatge, la de coses que deu saber aquesta dona de mar i que compartirà amb nosaltres a la recta final del programa. Abans, entrevistes, xerrades i qüestions que tenen a veure, sobretot i de manera molt, molt important, amb aquesta formació pesquera que han rebut els menors no tutelats que han arribat al nostre país i que 13 d'ells se'ls ha donat una primera oportunitat. Seran qüestions que anirem explicant al llarg de la tarda. Connecteu amb nosaltres, comenteu-les, si voleu, a través de les xarxes socials, el Far FM, el Twitter i el Facebook, i a partir d'aquí anem fent la família grossa, eh? Anem fent la família cada cop més nombrosa. Salutacions d'en David Valverde, en Joan Bosch i en Sergi Mir, que són a l'equip tècnic del programa. Producció, redacció i documentació, Judit Castells, Daniel Rodríguez, Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i qui us parla, en Josep Maria, que no estarem amb vosaltres fins a les 7 en punt de la tarda. Viatgeu amb nosaltres en aquest apassionant viatge a través dels oceans.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Quan són les 4 i 8 minuts de la tarda, comencem. Què tal, Isabel González? Molt bona tarda, com va tot?
Bona tarda, què tal?
Doncs mira, moltíssimes ganes de saber què ha passat a Tarragona, perquè la Fiscalia de Menors investiga un menor i els jutjats de Tarragona un major d'edat per un presumpte cas d'abús sexual a una menor tutelada al parc de l'amfiteatre de la ciutat el passat 19 de març. Qui té totes les dades és en Daniel.
Dijous passat va ser quan els Mossos van detenir el menor per agressió sexual i el major per abusos sexuals i tots dos van quedar en llibertat després de declarar davant dels òrgans judicials, la Fiscalia de Menors i el jutjat de Tarragona, i que segueixen sent investigats. D'altra banda, els Mossos d'Esquadra també van arrestar 10 menors tutelats més per un suposat abús sexual, però la policia els va deixar la seva detenció sense efecte després de portar-los a la comissaria. Segons fonts judicials, en el moment dels fets, la noia s'havia escapolit voluntàriament del centre d'acollida de la Mercè de Tarragona, on convivia amb aquests menors detinguts. Tot i que la noia va tornar al centre per denunciar els fets, actualment tornaria a estar fugida. Les persones implicades i els testimonis de la presumpta agressió van donar diferents versions del que havia passat. A més, es donaria el cas que la menor es trobava sota els efectes de l'alcohol i les drogues. Per la seva banda, la DGAIA ha informat que està fent seguiment del cas i ha confirmat la detenció d'aquests 11 menors tutelats, que serien MENA, menors estrangers no acompanyats. Segons el departament Departament d'Afers Socials i Famílies es troben en llibertat sense mesures cautelars per decret de la Fiscalia de Menors. Fons de la Conselleria han apuntat que des del primer moment es van activar els protocols d'informació i d'acompanyament a la víctima i que s'està col·laborant amb els Mossos d'Esquadra, amb la Fiscalia i amb el Jutjat de Tarragona per tal d'esclarir els fets.
I molta atenció perquè a partir de demà i fins divendres la sanitat concertada convoca manifestació, convoca de fet vaga. Suposo que dins de la vaga hi haurà alguna manifestació. En tot cas, Itch té totes les dades.
Doncs Comissions Obreres, UGT i el sindicat SATSE d'Infermeria ha convocat aquesta vaga a la sanitat concertada per l'acord extraestatuari que les patronals del sector van signar amb el sindicat de metges. Els sindicats asseguren que les patronals del sector han trencat el marc legal de negociació, posant en risc d'aquesta manera l'efectivitat dels acords als quals havien arribat ells prèviament amb el segon conveni del Siscat. Un conveni que van signar ja el novembre passat, del 2018, després de més d'un any de negociacions. De fet, recordem, és un tema que nosaltres hem anat seguint diverses vegades al tema del dia i hem traslladat les preocupacions del sector. En aquest sentit, asseguren que l'actuació de les patronals sanitàries suposa una discriminació injustificada de tracte entre els diferents professionals del sistema, destinant partides econòmiques que per ells, diuen, eren desconegudes. A més, creuen que aquest conveni posa en perill els increments retributius dels anys 2019 a 2020, el cobrament de la retribució variable, la reducció de jornada, la baixa per incapacitat temporal al 100% des del primer dia, les millores socials assolides i l'equiparació entre professionals de l'àmbit de primària i hospitalària.
Doncs veurem quina incidència té aquesta vaga. Recordem que comença demà i fins al divendres.
Exacte.
A veure si la desconvoquen, que ja hauria passat alguna vegada,
Sí, haurien. Algunes de les mobilitzacions anunciades a última hora s'han desconvocat perquè han arribat a alguns acords. Veurem si en aquest cas passa el mateix o, per contra, doncs es manté aquesta vaga que des de demà i fins divendres tindrà la sanitat concertada.
Gràcies, Isabel.
A tu.
I, mentretant, entra en funcionament el Consorci Sanitari del Penedès i el Garraf. Ivan Fernández.
La primera reunió del Consell Rector celebrada ahir ha materialitzat formalment la fusió dels dos consorcis després que el mes de febrer la Generalitat aprovés la seva constitució. El nou consorci, que aplega les dues comarques, suposa a la pràctica més finançament. El pressupost inicial és de 115 milions d'euros i el fet de fer oficial i efectiva aquesta fusió ha suposat la incorporació de 2 milions d'euros al pressupost. L'oficialització del Consorci Sanitari Penedès-Garraf ha de suposar una millora de recursos assistencials i també ha de treballar en la línia de construcció d'un nou hospital a la comarca i més concretament a Vilanova. De fet, la fusió era un dels requisits que havia posat la Generalitat per desencallar aquest projecte.
I al Baix Penedès, l'Ajuntament de Calafell ha aprovat el Pla Especial Urbanístic per tal de regular l'obertura de clubs canàbics.
És la segona vegada que el consistori presenta aquesta proposta després que l'abril del 2016 no aconseguís la majoria suficient per tirar endavant. Ara, amb el suport de tots els partits, excepte la CUP, el Pla Especial Urbanístic establirà un seguit de característiques perquè puguin obrir locals que facin aquesta activitat. D'aquesta manera, no es podran, per exemple, obrir a menys de 300 metres de qualsevol equipament públic, com per exemple escoles, centres culturals o centres de salut, o de qualsevol terreny també que estigui qualificat per acollir aquests equipaments. La distància mínima entre locals també haurà de ser de 500 metres i no se'n podran obrir a llocs on està prohibit fumar, com per exemple centres comercials o instal·lacions esportives privades. Però la normativa també vol regular les condicions de seguretat, salubritat i higiene que han de tenir aquests espais i estableix també una limitació horària amb el qual només poden funcionar 8 hores al dia. Des del govern insisteixen en la necessitat de regular aquesta activitat i expliquen que durant els darrers 3 anys s'han obert 6 clubs canàbics, la qual cosa ha provocat moltes queixes al municipi. Per tot plegat, a partir d'ara també s'estableix una moratòria d'un any durant el qual no es donaran llicències per a aquesta activitat mentre es tramita el pla especial.
I seguim parlant de drogues. I és que hi ha hagut una operació contra el tràfic de marihuana a Roses, Maçanet i Tossa. Finalment, aquesta operació ha acabat, de moment, amb 9 detinguts. Cristina Cantal.
La Policia Nacional ha desmantellat 6 plantacions de marihuana a les comarques gironines, la majoria de les quals tenien França com a destí. En total, entre els 3 operatius desenvolupats a Roses, Maçanet de la Selva i Tossa de Mar, els agents han comissat 1.000 plantes, 7 quilos de marihuana, 21,2 quilos de capdells i han intervingut 94.000 euros en metàl·lic, entre altres efectes com un revòlver, diversos telèfons mòbils i ordinadors portàtils. Els operatius han acabat amb la detenció de 9 persones a qui se'ls imputen delictes contra la salut pública i de fraudació de fruit elèctric, ja que l'energia per als cultius s'obtenia de punxar la llum de les connexions generals. Els detinguts han passat a disposició de l'autoritat judicial corresponent en cada cas.
I molta atenció a aquesta notícia perquè han tractat preventivament 57 professionals de l'Hospital de Santa Caterina per un brot de sarna.
El Departament de Salut ha detectat en total 9 casos de sarna a l'Hospital Santa Caterina de Salt. Fins ara, tots els afectats són professionals del centre hospitalari i tant ells com els seus familiars han rebut tractament. Com a mesura preventiva, Salut també ha tractat 57 treballadors de l'hospital que han estat en contacte amb els afectats, la majoria dels quals treballen en la mateixa unitat. S'estan adoptant també mesures ambientals necessàries per evitar la propagació de la sarna al centre, com ara la neteja de tota la roba a altes temperatures. De moment, es desconeix l'origen del brot i és possible que no s'arribi a saber. La sarna es tracta d'una malaltia parasitària de la pell causada per un àcar que es contagia generalment per contacte directe amb una persona afectada, però que també es pot transmetre per l'intercanvi de roba, tovalloles o llençols. La malaltia provoca una picor severa i erupcions a la pell. El tractament consisteix en administrar cremes i locions que eliminen els àcars i també els ous.
I finalment acabem explicant que Comissions Obreres reforça l'acció sindical a les Terres de l'Ebre en el marc de la lluita contra la precarietat laboral i social. Judit Castells.
Una treballadora de l'empresa Delta Quaredes, Amposta, va ser acomiadada després de denunciar un presumpte cas d'assetjament sexual al lloc de treball. La jove havia estat treballadora de l'empresa durant un any i mig encadenant diversos contractes en frau de llei. El jutjat de lo social de Tortosa va dictar sentència favorable a la treballadora declarant que l'acomiadament era improcedent a conseqüència de la forma de contractació temporal fraudulenta escollida per l'empresa, ja que de conformitat amb l'article 15.3 de l'Estatut dels Treballadors, la relació laboral s'havia de considerar indefinida. La Unió Intercomarcal de les Terres de l'Ebre de Comissions Obreres va denunciar aquestes irregularitats davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social i després de practicar les diligències oportunes va requerir a l'empresa la transformació de 26 contractes per obra o servei que, com el de la treballadora acomiadada, eren fraudulents. Aquests contractes se van convertir en 11 contractes indefinits i 16 fixes discontinus. Tenint en compte que el volum de l'empresa ronda els 80 treballadors, aquest canvi ha suposat l'ajust a la legalitat d'aproximadament el 33% dels contractes laborals d'aquesta. El cas de la noia presumptament assetjada sexualment al seu lloc de treball està ara a l'espera de judici per la via penal.
Doncs la lluita sindical que no s'atura, que agafa empenta les Terres de l'Ebre i que d'alguna manera posa de manifest que encara hi ha moltíssimes desigualtats a tractar i a evidenciar en el marc del món laboral del nostre país. Així hem arribat a 3:45 de 5 de la tarda.
Navega amb el Far.
1:45 de 5 de la tarda.
Terminologia marinera.
Doncs arribem al moment d'aprendre més mots, més paraules de terminologia marinera. És un plaer poder-ho fer cada setmana i sovint amb una persona, amb un col·laborador que ens descobreix sempre algunes paraules que acabaran formant part d'aquest petit diccionari que el Far està elaborant des que va començar la temporada. Com sempre, saludem a la Cristina Cantal. Endavant, Cristina.
Cada dimarts a aquesta hora el que fem és descobrir paraules exclusives de mar i anem creant aquest diccionari mariner del Far. Una setmana més ens acompanya en Jordi Piqué per ampliar els nostres coneixements. Bona tarda, Jordi.
Hola, bona tarda, Cristina, i amb molt de gust compartir amb tu aquest espai.
Un plaer. Explica'ns, quines dues paraules ens acostes avui?
Doncs mira, jo t'explicaré que, segur que totes les poblacions ho deuen fer-ho, però aquí a l'Escala tenim 8 quilòmetres de costa. Va des del riuet, que és abans hi desembocava el Fluvià, ara no, i fins a Montgó, un lloc que se'n diu el Port del Rei. I llavors he anat a buscar d'aquests noms, que poden ser 70 o 80, escull per escull, platja per platja, caleta per caleta, etc., dos que tinguessin relació, o sigui, tinguessin un nom relacionat amb el mar. I he trobat un que se'n diu Les Muscleres i un altre que se'n diu El Traire.
Les muscleres i el traire. M'agrada que hagis fet treball de camp per nosaltres,
home,
això està molt
bé.
Sí.
I a més me va molt bé perquè així refresco coses que potser m'agraden i m'interessen, però si no tens el motiu aquell d'haver-ho de fer, no ho fas.
Doncs mira, nosaltres et donem el motiu perquè vagis investigant encara una mica més l'escala.
Que sí, que sí.
Comencem amb les muscleres.
A les muscleres, doncs mira, hi ha a les platges d'Empúries, totes estan separades per uns braços de sorra, alguns braços de sorra, que uneixen uns illots que hi ha o hi havia en el mar i que estan units a terra ferma per un braç de sorra. Doncs dos d'aquests se'n diu les muscleres.
Dos.
Un és les muscleres grosses i l'altre és les muscleres petites. Motiu de per què se'n diu així?
La pregunta que anava a fer.
Suposo que no cal explicar-ho, però vaja, ho
direm. Ho farem,
no? Exacte. Sí. Hi havia muscles abans. Musclos de que, o sigui, no com ara que vas a buscar musclos i, a més, hi ha unes temporades que no en pots anar a buscar i inclús et podrien multar, doncs abans tothom hi anava i poder per això ara no n'hi ha tants. I allà era un bon viver de musclos, d'aquests bivalves tan bons. I musclos de roca, eh? No aquests grossos, sinó d'aquells petitons que són boníssims.
En més d'una ocasió aquí al Far ja s'ha parlat que ara de musclos costa molt trobar-ne.
Sí, no, en costa molt, exacte. Doncs abans aquí n'hi havia molts i la gent tenia costum d'anar a buscar, inclús des de sense quasi ni mullar-se, només que els peus i prou. I si no, des de mar també va molt bé amb un vestit de neoprè i anar gratant allà. Poder per això, perquè s'ha gratat tant, de cara en queden ben pocs.
Que tenim noms de cales, tenim noms de platges, però també tenim noms de les parts interiors, que
es diuen.
Exacte,
sí, sí.
Les muscleres, en primer lloc, que ja sabem doncs, que també és on hi trobem els musclos, i l'altra paraula que ens acostaves és el traire.
L'altra és el que conegui l'escala, allà al port d'en Perris, l'Olla i la punta de la Casa Gran, hi ha un lloc que en diuen el traire. Esclar, el que dius tu del treball de camp. És que potser no me s'havia acudit mai de pensar què vol dir traire. Esclar, doncs ho he buscat.
Per això fem aquesta secció,
exacte,
Jordi.
I resulta que he trobat que el traire és una fitora grossa.
Ah, mira, això ens relaciona amb una altra paraula que hi hem treballat aquí en aquesta secció.
Exacte, que era aquella que acabava amb un ferro amb tres pues o cinc pues, depèn de...
Un art de pesca,
Un art de pesca, exacte. Doncs, en el cas de ser una fitora grossa, se'n diu un traire.
Un traire. Per tant, entenem doncs, que devia ser una zona on s'hi devia pescar amb fitora.
Podria ser, exacte. Aquí ja hauríem d'anar a rebuscar més, fer el treball de camp més extensiu i anar a buscar a veure si el motiu d'aquest, que suposo que sí, perquè, esclar, coincidit el traire amb una fitora, amb un art de pesca, és perquè allà segurament devia ser un bon lloc per anar-hi, devia haver-hi peix molt a prop d'aquestes roques i potser era molt efectiu la pesca amb la fitora.
Muscleres i traire, dues zones de l'escala.
Exacte.
Però entenc que això passa a l'escala, però segurament passa al llarg del litoral. Podríem fer un treball de camp,
exacte,
i descobrir aquests noms.
Buscar a veure si hi ha altres llocs... Bé, bueno, els noms també seria interessant, des de Portbou
fins al Canà,
podríem fer una llista, com s'ha fet aquí a l'escala, que inclús està documentat amb fotografies, amb imatges. En Miquel Bataller, que és un senyor de Girona que té segona residència aquí, amb un pescador gran en aquelles èpoques, ara és mort, que li dèiem l'avi Papat, i varen anar amb la barca i varen fer les fotografies de tota la costa i llavors l'avi Papat li anava dient: mira, aquí hi ha la cova de la Sal, aquí hi ha la cova de les coves, per exemple, aquí les muscleres, aquí la xinxa, etcètera, els brancs, tota la costa.
Carai, doncs tenim aquí un gran inventari per descobrir. Avui ens n'has acostat dues, les muscleres i el traire, però en podem anar descobrint.
Exacte, i ja per acabar, perquè suposo que acabem el temps, allò que es diu el temps se'ns tira a sobre sempre, i resulta que això està documentat i està en el Maram, en el museu
de la interpretació
del peix d'aquí la Clota.
Per tant, doncs, podem indagar una mica més i descobrir tota aquesta història que amaga, en aquest cas, la Mar d'Empúries, la Badia de Roses, el Mar de l'Escala. Tenim diverses maneres de dir-ho aquí, també, això. Molt bé, Jordi, doncs t'espero la setmana que ve. Gràcies per acostar-nos.
La setmana que ve, si no hi ha res de nou, aquí amb tu.
Aquí amb mi. I descobrirem, doncs, amb en Jordi més paraules exclusives marineres. Avui hem descobert una petita part d'aquest territori de l'Empordà, en concret de l'Escala, i anirem descobrint, doncs, més paraules exclusives. Moltíssimes gràcies, Jordi. Jordi.
A vosaltres.
Fins després, a reveure. Moltes gràcies, en Jordi, que ens ha enriquit una miqueta més el lèxic. I abans d'arribar a dos quarts... La previsió del dia, pel dia de demà, ho dic perquè aquells que vulgueu sortir a navegar heu de saber que la jornada de demà serà molt semblant a la d'avui, amb temperatures una mica més baixes. L'estat del mar estarà en línia, tant a la costa central com a la costa daurada com a la costa brava. La costa brava la cosa estarà una mica més complicada, amb onades que poden arribar a la zona central del dia al metre d'alçada, a la zona del Baix Empordà, i amb vents de força 4. Força 4, 5 serà el que tindrem al llarg de tota la jornada a la zona de la Costa Brava. La costa central catalana, el vent també es deixarà sentir, sobretot a la zona del Barcelonès, amb cops de vent de força 6, entre 40 i 50 km per hora, i onades de mig metre. A la zona del Maresme i el Garraf, el temps serà molt similar. Cops de vent de 30-35 km per hora i onades que no arribaran al metre d'alçada. I finalment, a la Costa Daurada, demà tindrem també jornada amb una miqueta més de vent que no pas avui, amb onades que rondaran el mig metre d'alçada, sobretot a la zona del Montsià i el Tarragonès, i amb cops de vent que en cap cas superaran els 30 km per hora en cap de les zones de la demarcació de Tarragona. En terra, temperatures més baixes, cels encara ennuvolats i absència de precipitació. En principi no s'espera que demà hi hagi cap mena de ruixats. Tindrem temps d'hivern ben bé fins al proper cap de setmana. En tot cas, ho anirem mirant dia a dia. Així arribem gairebé a dos quarts.
Navega amb el Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. De l'11 al 13 d'abril a Torroella de Montgrí, 14enes trobades de música mediterrània. Un mar en cercle. Jugarem amb la presència del cercle i el moviment circular, la cultura popular, la música, la dansa, els jocs o els instruments. Unes jornades per explorar com sona la Mediterrània a partir de conferències, tallers, activitats, concerts i audicions de música. No li doneu més voltes i veniu a gaudir de la programació. trobadesdemusica.cat. Un mar en cercle. De l'11 al 13 d'abril a Torroella de Montgrí.
Les calçotades amb més tradició a l'Empordà les trobaràs a El Mesón del Conde. El menú calçotada inclou els calçots amb la seva autèntica salsa salvitjada, graellada de carn o suquet de peix a escollir de segon, crema catalana de postres, vi, fesc i una copeta de cava per arrodonir l'àpat. I atenció, perquè si tota la taula demana el menú calçotada, els calçots són il·limitats.
Entra a la nostra pàgina web mesondelconde.com i aconsegueix un 30% de descompte. Ho tindreu tot inclòs per 27 euros. El Mesón del Conde, en ple nucli medieval de Sant Martí d'Empúries. 50 anys de tradició culinària al cor de l'Empordà. Segueix-nos a Facebook i Instagram.
Jo vull pizza.
Jo vull pazza.
No, pizza.
Que no, pazza.
Pizza.
Pazza.
Pizza Pazza. Pizzas, pasta fresca, arrossos, paelles, peix salvatge de la nostra costa. Al peu de la platja de Riells, amb una vista immillorable del Golf de Roses. Una cuina mediterrània excel·lent i unes pizzas al forn de llenya que ens fan irresistibles. Pizza Pazza. Fes-ne la reserva al 972-77-44-41.
Ens ho enduem? O que ens ho portin?
No, dinem aquí.
A casa.
Aquí.
Ai, mamma mia! Pizza Pazza. Ara també amb pizzas i pasta sense gluten.
Ara te'n vas a dormir i el silenci t'acotxa subtil. Els morts que tant precedit. Són la pols que hi ha sota el teu llit. Avui...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El destacat de la jornada.
Al Far mirem el mar des de totes les vessants i, de fet, parlem de tot el que passa en el seu entorn. Els ports és aquella petita línia, aquella estreta separació entre terra i mar, on les embarcacions queden a l'abric d'uns dics que acaben, d'alguna manera, protegint-les de temporals com els que us explicava tot just abans d'arribar a dos quarts. Els ports a Catalunya són un equipament important, no només perquè és un sector industrial, sinó perquè també és un sector turístic. Avui volem parlar precisament dels ports i per això amb l'Ivan Fernández ens hem anat a poder parlar amb el president de l'Associació Catalana de Ports. I per fer-ho hem sortit dels estudis, Ivan.
Doncs hem vingut fins al port de l'Aigua Dolça de Sitges per conèixer una miqueta l'estat de salut dels ports catalans amb el president de l'Associació Catalana de Ports, Albert Bertran. Molt bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Fa unes setmanes se celebrava el ral·li de cotxes d'època Barcelona-Sitges. Aquest cap de setmana se celebra aquest primer concurs d'Artur-Bà, també la regata Ofiusa de Sitges fins a Formentera. Al juny tenim tant activitats nàutiques com culturals també al port. Senyor Bertran, això no s'atura.
No, i el juny tenim un dia molt important per tots els ports de Catalunya, no tan sols per aquest, que és el Marina Day, en el qual tots els ports fem moltíssimes activitats. O sigui, aquell dia està el port totalment en acció, tots els ports de Catalunya, i la gent es pot apropar i gaudir, en molts casos gratuïtament, de moltes de les activitats aquestes que es fan al port, sortir amb vaixell, els diferents tallers, les diferents conferències. És el que es diu el Marina Day, no? O sigui, el dia dels ports de Catalunya, que és sempre el segon dissabte de juny. I que aquest any hi haurà una motivació, un tema, diguem-ne, comú a tots, que és un tema que està molt... en els mitjans cada dia actualment, que és la lluita contra el plàstic d'un sol ús, la lluita contra el plàstic que està contaminant tant tots els mars del planeta.
Es podria dir que el port de Sitges està vivint un moment dolç?
Sí, el port de Sitges en aquest moment... A veure, jo fa anys que estic aquí, sempre ha sigut, com et deia abans, un port de referència i actualment ho continua sent. I és per això, no? És com una petita ciutat i aleshores a vegades es pensava que els ports eren aparcaments de vaixells i punto, no? I ja està, i es guardaven els barcos i prou, i no, un port està sempre en acció i la seva funció principal, evidentment, és protegir les embarcacions, però a part d'això hi ha tota una part de terra que està molt, molt activa constantment, no? Vull dir, aquí ara estem al costat d'un hotel, o sigui, aquest port té un hotel aquí dins. No tots els ports ho tenen, aquest va ser el primer, a més. Té un poblat mariner d'estil mediterrani que arquitectònicament és una meravella, en el qual doncs hi viu bastanta gent. Té un munt de restaurants de primeríssim nivell. Bueno, això fa que tinguem molts visitants, perquè aquí passen més de mig milió de persones cada any. I inclús l'altre dia ho comentava com a anècdota, no? Que cada vegada veiem que hi ha persones que, en comptes de venir amb el seu cotxe, no? Doncs agafen el taxi a Sitges, els turistes o no turistes agafen el taxi i venen aquí, i vam comptabilitzar que en un any havien entrat els taxis 10.000 vegades aquí, o sigui, havien fet 10.000 viatges als taxis de Sitges aquí dins, que 10.000 és una autèntica barbaritat, no? O sigui que cada vegada que busquem xifres del port ens sorprenen, no? Perquè passen moltes coses.
I si busquem xifres a la resta de ports catalans, en quina situació es troben de salut?
Bueno, la salut dels ports catalans, després d'una crisi molt, molt important, que va ser a tots nivells, no evidentment tan sols del tema portuari, doncs ara es troben millor. Però hi ha que dir que els ports catalans estan molt ben gestionats. O sigui, sempre generalitzar és dolent, no? Però aquí jo m'atreveixo a generalitzar i a dir-te que els ports catalans tenen uns gestors de primeríssima línia que fa que tot el sistema portuari català, els ports esportius catalans, siguin molt, molt valorats tant dins del que és l'estat espanyol com fora de les nostres fronteres.
Ara s'apropen unes dates molt importants per tots els ports. Sé que és una mica aviat per preguntar-te, ara tot just acaba d'entrar la primavera, però vull parlar de la temporada estiuenca. No sé com es presenta enguany aquesta temporada pels ports catalans.
Bueno, sempre és una incògnita. També depenem molt de la meteorologia, perquè, per exemple, el mes de maig, que és un mes que molt, molt brillant i molt potent en quant als caps de setmana, no? Perquè hi ha la primavera forta, que tothom, els que anaven a esquiar, doncs ja no hi ha neu, no esquien, i llavors s'apropen més també als ports, i això necessitem de que faci bon temps perquè vinguin. Perquè si plou, el port és una cosa, i si fa sol és una altra. O sigui, estem molt condicionats per la meteorologia. L'any passat recordo que cada cap de setmana del mes de maig va ploure. Per tant, la nostra compta d'explotació es ressent d'aquestes coses. I d'altra banda, el que estem intentant també, i això ho fem des de l'Associació Catalana de Ports, és fomentar la navegació entre ports, no? O sigui, que els barcos es moguin, perquè el gran problema que hi ha avui en dia és que hi ha molts barcos que no es mouen. I és bo, doncs, de que surtin a navegar, de que coneguin altres ports, de que es moguin entre ports, i vam crear un programa que és el 22 nits, 22 ports, ara jo crec que són 27 ja, en el qual, doncs, tu tens la primera o la segona nit gratuïta. O sigui, quan arribes a un port, si estàs dos nits, doncs sempre tens una gratuïta. Això ha ajudat a fomentar la navegació, els barcos s'han mogut molt més i esperem que continuï sent així. I després també aquest estiu està per veure, doncs, com es mou el tema internacionalment, no? Perquè, per exemple, doncs, amb el tema del Brexit, doncs els vaixells bandera anglesa serà més complicat que vinguin si no es soluciona. Són coses, i no tan sols anglesos, són coses que afecten a tots, no? I és una incògnita. Esperem que sigui un bon estiu i que els ports puguin treballar com saben i que la gent pugui gaudir d'ells.
S'han posat sobre la taula un parell de temes. Un és la gestió dels plàstics. Un altre és aquest foment de la navegació i també com us pot afectar en major o menor mesura el Brexit. M'agradaria començar parlant una miqueta. Sé que tens molta feina per fer. T'ho preguntaré de manera ràpida, però quina gestió s'està fent del plàstic des dels ports de Catalunya?
Bueno, en aquest moment estem treballant el tema aquest, no? Ara és quan estem parlant precisament per solucionar tot el tema del plàstic. O sigui, el que nosaltres pretenem és que tots els barcos que surtin a navegar, tot el plàstic que s'enduguin torni a casa. O sigui, que no es tiri ni res, ni un tap d'ampolla al mar. El mar no pot anar res de plàstic. I això és el que fomentarem entre els nostres usuaris. Es farà un decàleg de bones intencions perquè la gent sàpiga el que té que fer, on té que portar el plàstic. Ja ho saben, però insistien en el tema. I després també, mitjançant l'Associació Catalana de Ports, volem generar unes bosses de plàstic biodegradables per facilitar, o sigui, per donar a tots els usuaris del port, i que aquestes bosses se les puguin endur i utilitzar-les. I un tercer punt, que és tot el que és el plàstic d'un sol ús, poc a poc, perquè les coses no es poden fer en un sol dia, però poc a poc anar-lo eliminant de les instal·lacions portuàries, no? O sigui, si ara tenim moltes botelles de plàstic, no?, d'aigua, doncs intentar substituir això per algun altre tipus de material, no? Evidentment, de vidre, el problema que tenim és que la part de terra sí que es pot fer, però els barcos no poden portar vidre perquè és molt perillós, no? Aleshores, hi ha que buscar algun altre tipus de solució. Després, introduir el que són, en comptes dels gots de plàstic, els gots de paper, que això sí que és molt més fàcil que no les botelles, no? Vull dir, mica en mica anar canviant totes aquestes coses i, sobretot, canviar la mentalitat de la gent. Ara, això és un tema global de tot el planeta, perquè jo, que viatjo bastant, clar, quan veig els rius asiàtics i la quantitat de brutícia i especialment plàstic que baixa per aquells rius, pues veig que nosaltres hem de fer el nostre esforç, però que també hem de conscienciar a altres llocs de que el facin, perquè es considera que un alt percentatge del plàstic que hi ha en el mar prové de tots els rius asiàtics, que allà la cultura és tirar-ho tot al riu.
I darrera qüestió, ha parlat del foment de la vela. No sé si ja està el cas de la normativa de costes que obliga alguns clubs nàutics i clubs de mar a tancar portes. Què en pensa de tot això?
Doncs penso que és una barbaritat. Els clubs... És un tema molt arrelat aquí a Catalunya, els clubs nàutics de platja. I a més que han sortit grans navegants dels clubs nàutics de platja, i això també es tindria que tenir en compte. L'altre dia sortia al diari La Vanguardia, doncs, una fotografia del José María Van der Ploeg, medalla d'or a Barcelona 92, també intentant ajudar a lo que és els clubs de platja, perquè ell mateix va sortir d'un club de platja i després va ser una medalla d'or olímpica, no? Això hi ha que revisar-ho. La llei de costes ho té que revisar, perquè avui en dia s'està afavorint molt més el que és un xiringuito de platja, que també tenen que estar, evidentment, i també hi ha que cuidar-los, però el que no es pot fer és vestir un sant i desvestir un altre, no? O sigui, els clubs nàutics de platja se'ls ha d'ajudar. Des de l'Associació Catalana de Ports hem estat treballant conjuntament amb la Federació Catalana de Vela, que ha fet un gran esforç amb aquest tema, per presentar al·legacions, que es van presentar el divendres de la setmana passada. Van presentar moltíssimes al·legacions, precisament demanant que es revisi aquesta llei de costes perquè no desapareguin els clubs nàutics de platja. Hi ha alguns que ja han desaparegut, com el Club Nàutic Cabrera de Mar, que era un referent de tota la vida, però anem a veure si podem salvar tots els demés que estan en perill.
El president de l'Associació Catalana de Ports, senyor Bertran, moltíssimes gràcies.
De res, a disposar.
Doncs aquesta ha estat la xerrada, aquesta ha estat la conversa que ha mantingut l'Ivan Fernández amb el president de l'Associació Catalana de Ports. Com podeu veure, dies importants els que s'apropen, en els que, sens dubte, l'esport i la dinàmica portuària serà protagonista també aquí al Far. Els Mossos d'Esquadra de la Unitat Regional de Medi Ambient de la Regió Metropolitana Sud, juntament amb els inspectors de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat, és a dir, els Mossos d'Esquadra i els representants de la Direcció General de Pesca, han denunciat quatre persones Quatre homes, pertinença i venda de peix negre a Vilanova. No és que el peix sigui negre, si és que era peix que no havia passat per la cofradia, no havia passat pels canals legalment establerts per la comercialització de peix. Per parlar-ne, volem saludar el patró major de la cofradia de pescadors de Vilanova, en Jaume Carnicer. Jaume, molt bona tarda.
Bona tarda, Ivan. Com anem?
Molt bé, doncs amb moltíssimes ganes de parlar i d'explicar aquesta notícia que bueno, posa de manifest que s'està perseguint una pràctica, d'altra banda, absolutament fora de la llei i fora de la norma.
Ni més ni menys, a veure. Són casos, no és un cas que sigui habitual ni que passi cada dia, però sí que és veritat que, com més us va apropant al bon temps, i aquesta pràctica s'efectua, no es pot dir que no s'efectui, perquè la prova és que hi ha aquestes quatre denúncies, no?, sobre aquestes persones. Això és un peix que està fora del canal de comercialització, com molt bé expliques, el qual no té ni la garantia de que no s'hagi trencat la cadena de fred, no té cap garantia perquè no ha passat per les mans adequades, no se sap exactament com s'ha tractat un cop que s'ha tractat. I el que s'ha de mirar d'evitar, per més que els preus segurament són més atractius que els que puguis trobar en una parada del mercat o en qualsevol lloc, és mirar de no entrar en aquest lloc. Almenys és el consell que jo donaria a la gent.
Perquè bàsicament ja no només és un frau a la pròpia cofradia, recordem que la cofradia per garantir el seu funcionament s'emporta una part del moviment econòmic que genera de la venda de peix, no només és un frau a la cofradia, sinó que també és una manca de garanties de que jo hagi tingut la manipulació adequada, per tant.
Més o menys, sobretot, agafem-ho per la banda de sanitat, no?, de que no compleix cap tipus de requisit de sanitat aquest peix. Ho dic perquè a vegades ho veus, eh? S'ha denunciat moltes vegades des de la cofradia i des d'altres àmbits a les parts corresponents que aquesta no és una pràctica que s'hagi de fer i perquè s'hi posi fil a l'agulla i perquè es batalli, i d'aquesta manera és l'única que acabarem eliminant aquest procés si no ens posem així. Però bàsicament és per això, perquè les condicions sanitàries queden molt, molt, molt per sota del que hauria de ser un mínim. Jo això t'ho puc assegurar, que no compleix gaire bé. Que hi ha alguns que algunes vegades estan prou bé, no t'ho nego, però la majoria de vegades aquest peix es queda al sol unes hores, perquè si ells detecten que hi ha alguna persona semblant a policia o alguna cosa, a vegades ho amaguen per allà, per qualsevol banda del moll, i queden unes hores pues, sense gel, sense res, i el peix en unes circumstàncies veritablement
A veure, poca broma, en aquests individus se'ls ha decomissat 56 quilos de peix. És a dir, no estem parlant de 3 sardines, sinó que estem parlant de 55 quilos de peix. Per tant, ja és una quantitat considerable, gens menys tenible. Però sí que és veritat, Jaume, que això també correspon, en certa manera, amb el que en alguns jocs s'ha considerat una antiga tradició, no?, de compensar la feina o acabar de compensar el salari, o si tu vols, no ho sé, el remitxer de tota la vida, vamos, aquell tio que se li donava un cubell amb aigua i se li fotien 4 peixos i havia cobrat, i ell es buscava la vida o menjant-se'ls o venent-los. Això correspon a això?
Sí, l'única diferència, molt bé, és dir, no estem parlant de 3 sardines, ni de 3 ovells, ni de 3 molls, ni de 3 escamarrats. Estem parlant d'una quantitat ja substancial. Això quan es feia, quan aquesta pràctica s'havia fet tota la vida, que a vegades hi havia gent que baixava les tardes a ajudar a les barques, o els matins també, a les embarcacions de llum, que baixaven a ajudar, doncs hi acostumava a donar una part de peix, però aquesta part de peix no era perquè després es vengués, era perquè aquella persona pogués portar pues, 4 peixos a casa seva per poder menjar. Fins i tot avui en dia, la quantitat que et busquen o que et troben, ja sigui Guàrdia Civil o motos de quadra o policia municipal, és inferior a 3 quilos i està determinada per posar una embarcació de pesca perquè ets un treballador d'aquella embarcació, no et diuen res. Fins a 3 quilos es dona aquesta permissivitat legal que ja es permet. Ara, quan parlem de 5 roles i mig, em sembla que m'has dit 57 quilos, algo més de 5 roles i mig de peix, pues, o són molts a casa o són els que no mengen. Perquè m'entenguis.
Com deia aquell...
Aquí hi ha un canal comercial, clar. I aquest canal comercial en va fora de les línies legals. Clar. Això ja és un frau directament per als mateixos paradistes del mercat o els que tenen un restaurant. S'han de seguir una miqueta les normes que tenim establertes tot, si no hi ha gent que juga amb avantatge, per dir d'una manera. I si no és un comercial, el que no pots fer és dedicar-te a anar comprant aquests 3 quilos de peix a cada un de la gent, o dels mariners, o intercanvis, a vegades els vies fets. Jo, quan era més jove, ho canviava per Coca-Cola. Dic, jo, a vegades la mare em deia, hosti, no portis peix cada dia, que n'estic uns aquí de peix. Pues, hi havia alguns dies que canviava això pues, per unes Coca-Coles, en aquella època... fumava, que encara fumo, que és dolent, però bueno, també fumava i a vegades per ho canviava per un paquet de tabac, exacte. No. Una cosa és una cosa i tot el que és una excedència acaba convertint-se en una mala pràctica al final.
Com deia aquell, no és que en casa sou muy comientes, saps? I per tant porta 56 quilos. No cola. Hi ha de fet, un element més que agreuja la situació i que cal tenir present, i és que, per exemple, en el cas precisament del port de Vilanova, està implementant un nou sistema d'etiquetatge, un nou sistema de caixes, un nou sistema d'identificació del peix, una marca pròpia del peix de Vilanova, és a dir, tot un seguit d'informació, tot un seguit de propostes per garantir la qualitat del peix, per garantir que és pescat precisament i venut a la cofradia de Vilanova. És a dir, que hi ha, a més, aquí darrere, tota una feina que se'n va fer punyetes en el moment de que hi ha alguna colla, 1, 2, 3, 10, els que siguin desaprensius, no? que el que fan és saltar-se, puntejar la cofradia i anar-ho a vendre, vés a saber de quina manera i amb quines condicions. Això ho dic perquè els compradors, que al cap i a la fi, si algú ven moltes vegades és perquè algú compra, doncs també ho hem de tenir present, això, no?
Això és el que parlava. Ja sigui amb el nou sistema d'etiquetatge o amb les etiquetes que se'n transporten en totes les caixes. Normalment cada vegada ho veus més. La gent que va comprar directament a les parades o als mercats o a qualsevol banda busca informació d'allò que compra. Aquí la informació que pot buscar és el que li donarà l'altra persona de veu. No té cap tipus d'etiqueta, no té res en què agafar-se. Llavors, es confia a tu en el que t'està dient aquell venedor. Si això ho referendes perquè estàs al mercat i aquella persona t'ensenya una etiqueta de on t'ha comprat el peix i veus la procedència el dia que es va capturar o es va pescar i tens tota aquesta informació extra, és la que et fa que tu puguis confiar en el venedor. Aquí tot això no hi és. I el més important, jo remarco moltíssim, sobretot la cadena de fred. Això és una cosa que ens ha marcat, o ens han ensenyat, i ho hem après, i un cop ho aprens i ho veus, pues és una cosa que t'involucres. Si no es trenca la cadena de fred, el peix manté unes condicions molt òptimes per a la seva comercialització o per a la seva gastronomia. En el moment que tu trenques aquesta cadena de fred, el peix encara perd les característiques d'una manera molt més ràpida. I un peix que podria aguantar per exactament 3 dies a la nevera, aquest, en poques hores, ja no ho ha estat, perquè les primeres hores en què ha sigut pescat, si li trenques la cadena de fred i està al sol 2 o 3 hores, és realment quan es fa malbé molt de pressa.
Doncs tingueu present com a consumidors, més enllà de les actuacions policials que es puguin fer o de control que es puguin fer des de les administracions, des de les pròpies cofradies o des dels cossos policials. Com a consumidors tenim uns drets i uns deures. Tenim el dret d'exigir que el peix que se'ns compri, que se'ns vengui, estigui en bones condicions i allà de comprar aquest peix en llocs que tingui la garantia, no? I en aquest sentit no ho podem fer de qualsevol manera, a qualsevol lloc, per molta gràcia que ens faci el tema del covellet i el tema de, oi, mira com quan el meu avi, d'acord, el seu avi en aquella època menjava d'aquella manera, ara vostè menja d'una altra, i per tant les normes
canvien. Hem evolucionat també nosaltres, toca evolucionar amb la societat i estalviem tot, està clar.
Doncs, Jaume, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat. Bona feina i, escolta'm, suposo que aquests paios ara, se'ls hi posarà una denúncia i tal, aquí hi haurà bé, tot un seguiment del cas, no?
Suposo, sí, no crec que la multa sigui gaire elevada en aquest aspecte, però, bueno, és un toc d'atenció, això és important, tant per aquest com per que ho han fet altres dies i no els han agafat o els hi ha sortit de la jugada. Si cada vegada troben més traves ells a l'hora de vendre'l, doncs cada vegada es pensaran més. La gent hauríem de... Nosaltres mateixos hauríem de marxar. De comprar coses per al canal típic de comercialització. Almenys és la meva opinió.
No, no.
Plenament d'acord. Les normes estan per complir-se. Gràcies, Jaume, que vagi molt bé.
Sí, sí. Molt bé. Cuida't. Vinga, doncs, una abraçada.
Cuida't, fins després. A reveure. Així gairebé arribem que a les 5 en punt de la tarda. Abans, però, juguem. Vinga.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local. El concurs del Far.
I aquesta setmana el concurs ens porta a les Terres de l'Ebre. Judit Castells, què tal, com estàs?
Bona tarda, molt bé, i tu?
Bé, molt bé. Moltíssimes ganes de saber què ens proposes aquesta setmana per jugar.
Doncs mira, aquesta setmana hi ha en joc una nit i un esmorzar Delta Hotel per a dues persones. L'hotel està a Deltebre, al cor del Delta de l'Ebre, una destinació perfecta per gaudir de la naturalesa i la calma. És a dir, tothom a participar a les nostres xarxes socials, a Facebook i Twitter, sí. I el que ens heu de respondre és què és el que més us impressiona del mar. A tu, Cano, què és el que més t'impressiona del mar?
Que no s'acaba mai. És increïble. Tu, mira, ja sempre hi ha aigua. I vas i... saps?
No sí, fi, la no? Seva immensitat, no?
No té fi. Bueno, això ja és més poètic. Sí.
Ah, vale.
Sí, no, no, està bé, està bé. Que no s'acaba mai, que no té fi. Sempre hi ha aigua, saps? Al final acabes... Vinga, anem fins l'horitzó. I mai arriba. Sempre corre a la mateixa velocitat que corres tu. És molt curiós. I a tu?
A mi, pues, la seva profunditat i tots els éssers que hi formen part.
Ah,
o sigui, quan
bé.
Bucejo, me sorprèn moltíssim tot el que hi ha al fons marí.
Ah, sí? Molt
és el
bé.
Que més m'agrada.
Que xulo.
Sí.
Doncs, escolteu, compartiu amb nosaltres què és el que més us impressiona del mar. Què us pot impressionar? El color, per exemple, l'aroma, la quantitat de vida que hi ha, no? Una mica com la Judit, les imatges, els paisatges, les embarcacions, els nudibranquis. A mi m'impressionen els nudibranquis, no? Doncs ho poseu, també. Què et sembla? Si anem per aquí?
Sí.
Val.
Sí, sí.
I ho podeu escriure a les xarxes socials del Far, que és el farfm.cat, tant a Facebook com al Twitter. I entre tots els missatges que rebem, una nit d'hotel al Delta Hotel,
A jugar.
Exactament, i un esmorzar.
Nit d'hotel més esmorzar, que és el millor dels hotels.
Aquella
mena de bufet on ho omplen de pastes, croissants, donuts, cafès, huevos.
Juguem amb nosaltres.
De tot, de tot. Fins ara, gràcies, Judit.
Fins ara.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
Els dijous, a 8:45 del vespre, i els dissabtes a les 4 de la tarda, de cine, a Ràdio L'Escala.
Tota la informació cinematogràfica de la setmana en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i Orno.
De cine, a Ràdio L'Escala. Estrena els dijous a 8:45 del vespre. Segon passi, els dissabtes a les 4 de la tarda.
Des de fa 10 anys, l'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. En dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Sons a Cau d'Orella. 10 anys amb l'Havanera i el Cant de Taverna.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
La culpa és del vent, amiga de ningú. Ningú és perfecte com ho ets tu. Porto l'estiu a dins per si t'agafa fred. busco el somriure etern en els teus ulls. Podria odiar aquest món, però tinc altres coses per fer. No m'agradaria pensar que no hi vaig fer res. Podria odiar-te tu, podria odiar-me a mi, podria odiar-ho tot, així perquè sí, però no tinc prou temps i no ho puc fer tot. He d'anar a comprar i arreglar el jardí.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.